Carglass repara.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Som dilluns, ja 20 de gener. Hores d'ara tenim al centre de la capital del Bages 5 grauets de temperatura, força fred també aquesta jornada de dilluns, que tenim cels força ennuvolats. Nosaltres ja saben que tots els dilluns tenim dos apartats específics en aquest Hora L Catalunya Central. El primer, una entrevista en profunditat amb una personalitat de casa nostra. Avui, en aquest Hora L Catalunya Central, coneixerem la figura del Pere Palà. Ell és professor de la UPC de la capital del Bages, de l'APSEM, de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. Però ell, fins ara, n'ha estat el seu director, el director de la UPC. Per això avui hem convidat en aquest Hora L a Catalunya Central, el Pere Palà. Avui, en aquest Hora L Catalunya Central, com tots els dilluns, ens n'anirem fins la U Manresa FUB. Avui nosaltres hem convidat el Valentí Martínez. Ell és el director de la Càtedra de Lideratge en Valors de la U Manresa FUB. Avui parlarem d'aquesta càtedra i d'aquesta càtedra en valors, però parlant específicament del món de l'esport. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, és hora de fer repàs a les notícies més destacades d'aquesta jornada. Ja en van dues. La dona de Manresa detinguda, l'acusada de cremar contenidors a la ciutat, ha tornat a quedar en llibertat per decisió judicial. Concretament, ara se l'acusava d'una nova onada de crema de contenidors la matinada de dijous a divendres. Els Mossos la van detenir divendres passat al migdia, novament acusada per un delicte de danys. Se li atribuïen diversos incendis de contenidors al carrer Berga, la carretera de Vic i també al carrer Martí Julià de Manresa. Incendis de poca consideració. També, com dèiem, li atribuïen també uns altres incendis al contenidor del Martí Julià, que també va afectar a un vehicle. Aquesta no és la primera vegada que els Mossos detenen aquesta manresana. El passat 3 de gener ja se la va detenir, acusada presumptament de ser la responsable de la crema de contenidors de la capital del Bages, amb diverses afectacions a façanes i també a vehicles aparcats a la via pública. En aquest cas, també va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. Aquesta manresana acumula una vintena llarga de detencions i unes 180 actuacions policials. Aquests fets passaven el mateix dia en què la consellera d'Interior, Núria Parlon, es va comprometre amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, a lluitar contra la inseguretat a la capital del Bages. Parlon es va reunir amb la corporació municipal després que Aloy li demanés una trobada urgent per abordar la problemàtica de la multireincidència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va mostrar aquest dissabte, amb la seva visita a la capital del Bages, el suport absolut del govern amb l'Ajuntament de Manresa i ha dit que posaran tots els mitjans que tenen a l'abast per fer front a la multireincidència a la ciutat i també a millorar la percepció de seguretat que hi ha a la ciutat. Escoltarem les paraules de Núria Parlon.
Porta absoluta a l'Ajuntament amb els nostres mitjans per fer aquesta tasca de saturació i sobretot de prevenció.
La consellera també parlava i deia que reforçarà el patrullatge a Manresa i els dispositius específics.
Hem parlat de la necessitat de millorar la percepció que la ciutadania té i amb aquí doncs, també farem patrullatge conjunt, farem dispositius específics en determinades zones, en determinats espais, reforçarem aquesta intervenció també de suport en tot el que té a veure, que això fins ara Mossos no ho hem fet tant, perquè no hem tingut prou múscul, i en la mesura que incorporem les noves promocions també ajudarem en tot el tema de l'incivisme de manera més decidida. És a dir, nosaltres volem col·laborar amb la policia local en tot el que és el suport, el compliment de les ordenances de civisme i fer aquesta dimensió més de proximitat.
Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha avançat que el dia 7 de febrer es reuniran amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per poder abordar la qüestió de la multireincidència des del vessant judicial, encara que aquesta problemàtica inclou també diferents àmbits d'actuació. Marc Aloi.
Bueno, l'Ajuntament, en tot cas, el que ha de demanar, ja ho vam dir quan vaig demanar la cita, és Interior pot fer unes coses, Justícia en pot fer unes altres, i altres capes de la societat n'han de fer d'altres. És a dir, cremar contenidors, i ho hem compartit, no té unes penes que facin que la gent hagi d'entrar en presó, i aquest és un problema. I quan tenim una persona que repetidament està cremant contenidors i no podem trobar solucions, doncs és un problema. Com ho hem de fer? Doncs fent treballs compartits amb drets socials, amb salut mental, amb policia, amb Mossos d'Esquadra, és el que estem treballant.
A banda d'aquesta problemàtica de la multireincidència, l'alcalde de Manresa també va traslladar a la consellera Parlon les dificultats que tenen les administracions locals per convocar places d'agents de policia local i també, per tant, per poder augmentar les plantilles.
Sí que denotem, per això hi hem traslladat, que hi ha un problema amb la taxa de reposició. Quan Manresa tenia 70.000 habitants, teníem 113 policies, i ara que en tenim 80.000 i que probablement hauríem de tenir 120, 125, 130, estem a 100 perquè l'Arsal va fer que reduïssin el cost de la funció pública als municipis, i per tant, malgrat que tenim més places, no en podem convocar més que 4 o 5.
Junts per Manresa demanava divendres la dimissió de la regidora de Cultura, Tània Infante.
Ara fa una setmana el govern de la ciutat de Manresa va fer balanç de la campanya nadalenca i van reconèixer marge de millora de cara a l'any que ve. Avui, però, el grup municipal de Junts ja ha dit la seva. Ramon Bacardit ha comparegut davant dels mitjans per demanar la dimissió de la regidora de Cultura, Tània Infante. Des de Junts creuen que tant la plaça de Nadal com la cavalcada de Reis han estat un fracàs. Pel que fa a les activitats de la plaça Sant Domènec, creuen que no han sigut prou atractives i que no han dinamitzat el comerç. A més, denuncien que ha costat més diners dels que costava la pista de gel. De la cavalcada han criticat la poca participació i que va ser poc lluïda. Per altra banda, també han posat de manifest la modesta il·luminació nadalenca. Així ho explicava aquest matí Ramon Bacardit, líder de Junts per Manresa.
L'avaluació que fem junts d'aquesta campanya de Nadal, amb aquestes tres components més destacats, doncs és que no s'ha estat a l'alçada d'una capital. Manresa no ha tingut una campanya de Nadal a l'alçada de la capitalitat que tots volem tenir. Ha estat, a més, el segon any consecutiu que el govern presenta aquesta campanya amb els resultats que hem tingut. Per tant, és un resultat dolent per segona vegada consecutiva. Davant de tot això, a nosaltres ens toca demanar que el govern assumeixi responsabilitats. Demanem a l'alcalde que actuï en conseqüència cessant la regidora de Cultura de les seves funcions i, si no és així, que ell assumeixi directament com a màxim responsable el despropòsit que per segon any consecutiu hem tingut a la ciutat amb la campanya de Nadal.
Davant d'aquestes declaracions, l'alcalde Marc Aloi ha reiterat el suport del govern a la regidora Tània Infante i ha recordat que l'Ajuntament ja està treballant per millorar les propostes nadalenques de cara a l'any que ve.
I I ens anem als esports. El Baxi és un dels 8 equips classificats per anar a la Copa del Rei, que es disputarà del 13 al 16 de febrer al Gran Canària Arena. Els manresans ja es van classificar dissabte a la tarda després de guanyar el Joventut de Badalona per 87 a 72, un partit dominat pels vegencs de principi a fi. Derrick Alston Jr., el més destacat dels locals. El sorteig d'aquesta Copa es farà demà al migdia. Aquest diumenge ha mort Albert Canal Monrós, un dels waterpolistes olímpics de Manresa que va participar en els Jocs Olímpics de Los Angeles l'any 84. Canal va ser cofundador del gimnàs Nats de Sant Fruitós de Bages, del qual n'era l'administrador. També va ser professor d'educació física de l'escola Joviat. El funeral per Canal serà demà dimarts a les 12 del migdia a la parròquia de Cri-Rei de Manresa. Anem per les portades. Comencem amb el diari Regió 7. En quin barri de Manresa hi ha la colònia més nombrosa de coloms? Es pregunta el diari Regió 7, i és que diu que la capital del Bages doblaria la xifra de coloms que hi ha d'haver per quilòmetre quadrat. També parlen de dues persones ferides en un incendi al carrer del Bruc de Manresa. A l'equip Berguedà expliquen per què el bar de Caral està tancat. Els veïns de Berga ja han pagat prou per aquesta estafa, explica el diari. També parlen d'un misteri del SEAT Ibiza. N'han robat una desena al Penedès i la investigació ha acabat, expliquen al Berguedà. El Nació Digital Solsona, el relleu dels pendonistes de Sant Antoni Abat a Solsona. Acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia, sabent el que explica l'info@anoia.cat. Que explica que la Generalitat destina 15 milions als ajuntaments a l'Anoia per millorar espais i equipaments. Jornada de cels mig ennuvolats, seran més alts de cara a la tarda, però sense precipitacions. Les màximes avui, que en alguns punts de la Catalunya central es podrien enfilar fins als 10 graus positius.
Si busques estalvi sense perdre estil, a les rebaixes d'Equívoc és senzill. Descobreix la qualitat de sempre, per fi, en rebaixes. Visita'ns a la nostra botiga d'Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles, número 24. Mobles de disseny, funcionals i adaptats al teu estil, ara al millor preu. Equívoc, crea la teva llar, com sempre has somiat.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
El nostre convidat d'avui és enginyer de telecomunicació, doctor enginyer de telecomunicació per l'UPC, i fins fa poc era el director de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, l'UPC de la capital del Bages. Aquest seria la seva trajectòria professional, però és jugador d'escacs, escalador, fa escultures amb ceràmiques. Aquesta segurament seria la part més desconeguda del nostre convidat, que és el Pere Palà, a qui li donem la benvinguda. Pere, gràcies per ser avui aquí.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Parlarem de trajectòria, però fa res abans, ara ja estem al 2025, però clar, fa 15 dies va haver-hi aquesta signatura entre l'Ajuntament de Manresa i la UPC, amb aquest acord, podríem dir, de la fàbrica nova, és a dir, que aquestes instal·lacions que fins ara ocupen doncs, la UPC, la UPC la cedeix a l'Ajuntament de Manresa per quan hi hagi el trasllat cap a la fàbrica nova. Això passa ara, però aquest projecte s'ha gestat, no?, des de fa molts anys per part de la UPC, i tu fins ara doncs n'eres el director. Com ha anat tot això? Quina valoració en fas?
Ostres, ha estat un projecte molt, molt bonic. En algun moment es van ajuntar totes les peces que feien falta per tirar endavant un projecte d'aquesta magnitud. És a dir, la inspiració va venir en l'època en què es parlava dels fons Next Generation,
sí.
I que quan s'explicaven en els inicis, doncs se'ns presentaven com una oportunitat, doncs, per tirar endavant projectes transformadors de país, i de fet el repte era pensar, diguem-ne, quin tipus de projectes transformadors es podien imaginar, diguem-ne, en les paraules, diguem-ne, inicials, diguem-ne, no es tractava de construir rotondes i coses d'aquestes, sinó de fer coses, doncs, que canviessin, que facin que la propera generació d'europeus, que de fet són els que pagaran el deute dels Next Generation, doncs tinguin les oportunitats per desenvolupar-se. I aquí, doncs, van encaixar, doncs, un seguit de coses, un seguit d'idees, de vam dir, ostres, al voltant de la tecnologia, al voltant de la fàbrica nova, aquí seria interessant construir un pol d'atracció de talent. I a mi crec que tots coneixem una miqueta el paradigma del Silicon Valley,
sí.
Que és un lloc on les empreses i la gent amb talent hi vol anar, doncs nosaltres volíem construir, diguem-ne, molt més petit, òbviament, diguem-ne, un petit Silicon Valley, diguem-ne, aquí a la fàbrica nova, no? I, bueno, doncs aquí vam, amb aquesta idea boja, doncs, que havíem treballat, diguem-ne, una miqueta a nivell intern, però també en contacte, doncs, amb empreses amb les que tenim molta col·laboració, doncs vam forjar un projecte, el vam anar a explicar a l'Ajuntament, se'l va creure, i ens hem posat a treballar, i de fet, doncs ara fa ja unes setmanes, doncs, que s'han començat, algun mes, diguem, que s'han començat les obres. Mm-hmm. Ara s'ha signat aquest conveni, doncs, que ens compromet fortament, diguem, entre Ajuntament i UPC, doncs, perquè això sigui una realitat.
Què és el que hi haurà, en paraules, perquè la, no, en paraules planeres,
planeres,
què és el que hi haurà? És a dir, la UPC es traslladarà en aquestes noves instal·lacions de la fàbrica nova, per tant vol dir estudiants, tot, no? Joves universitaris que estaran, però què més hi haurà a la fàbrica nova, Pere?
Sí, la fàbrica nova, diguem, incorpora el trasllat de l'UPC, però això és una anècdota, diria jo, perquè el que volem crear és això, un espai on hi hagi formació tecnològica a tots els nivells. En la visió original, mica en mica, sembla que hi ha hagut algunes dificultats per portar-la a terme, hi havia ensenyament secundari postobligatori, però encara és una idea, doncs, que tenim en el cap, que sumaria en el projecte. Hem estudis de grau, màster i doctorat com els que tenim actualment, però també formació al llarg de la vida, que aquesta és una faceta, diguem, que existeix però d'una manera molt, molt fina en l'actualitat i que tothom està convençut de que és una aposta, doncs, que serà imprescindible de cara als propers anys. Per tant, això tindríem, doncs, un eix formatiu. Però després volem que aquest eix formatiu vingui complementat, diguem-ne, per un impuls a l'emprenedoria. Volem que totes les persones que passin per aquestes instal·lacions tinguin en el seu cap, doncs, la idea, doncs, de fer coses. I emprendre no vol dir necessàriament fer una empresa, que és una de les opcions, però també pot ser fer una ONG o fer simplement una activitat lúdica per al que convingui. Després hi ha tot un eix, doncs, d'emprenedoria, diguem-ne, que forma part del soft, de les soft skills, diguem-ne, que s'adquiriran en la formació, però també volem que hi hagi un espai perquè les empreses, diguem-ne, els antics vivers d'empreses, i ara hi ha noms molt més fashion, diguem-ne, per descriure aquestes iniciatives, doncs, per això, vivers d'empreses, espais per prototipar, espais perquè les empreses desenvolupin coses. I volem que els estudiants les vegin, diguem-ne, que siguin visibles. Per tant, allà hi haurà un espai per l'empresa, per l'emprenedor, per l'emprenedoria. També hi haurà un espai per la ciutadania, és a dir, els campus universitaris tradicionals, diguem, el divendres a la tarda tanquen llums i portes i allò queda un espai barrat. Volem que aquest sigui un espai permeable també durant els dies de cada dia, no? Hi haurà una biblioteca, la nostra biblioteca, doncs, es traslladarà cap allà i adquirirà una dimensió, doncs, també oberta a la ciutadania. I hi haurà també un ateneu de fabricació, el Teclab Manresa,
sí, sí.
Que és un edifici, doncs, que està ara actualment, diguem-ne, en versió embrionària, doncs, a les nostres instal·lacions. Volem que sigui també una realitat allà. I després doncs, amb això ens acompanyaran, doncs, per exemple, clarament d'entrada ja al Centre de Formació Pràctica, que és una iniciativa doncs, de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, doncs, que aporta valor, aporta formació en un sector molt determinat. Hi haurà un centre de prototipatge que complementarà aquest Tech Lab amb prototipos doncs, ja de tipus industrial, i diríem, el Centre de Formació Pràctica doncs, ja ho està fent en l'actualitat. Per tant, aquí hi haurà molta activitat. I sobretot, també hi passaran moltes persones que entraran i sortiran per allà, i això ajudarà doncs, a donar una mica de vida en els barris. Els estudiants hauran de viure en algun lloc, sí, per sí. Tant, doncs, es podran rehabilitar alguns pisos de la zona, i això donarà una mica de vida doncs,
a tot aquest sector,
tot aquest sector que
fa molt temps que està, no? Que la Fàbrica Nova, jo crec que tots tenim aquest imaginari de veure-la com està ara, ara que està en obres, però completament buida. Mm-hmm. Pere, la idea és parlar de fer trajectòria, clar, volíem parlar d'aquest tema perquè creiem que és molt, molt, molt important, mm-hmm. per l'UPC, per Manresa, no?
Sí.
La idea és parlar també del Pere, perquè ja m'he explicat, el Pere és enginyer, però clar, abans de ser enginyer, jo no sé si hi ha de... El Pere és manresà, ets manresà.
Soc Manresà, sí, soc nascut a Manresa.
De quin barri? Quina zona vas néixer, Pere?
Bé, jo vaig néixer al costat de l'Ajuntament, a la Baixada Jueus. I després vaig estar, al cap de molt poc, vam anar a viure per la zona de la plaça Catalunya. I ara visc a Cal Gravat.
No t'has mogut, de la capital del Bages?
No m'he mogut de la capital del Bages. He anat a estudiar a Barcelona, però sempre dormint aquí, al Bages. I després vaig començar també la meva vida professional, doncs, primer a Terrassa, a l'AEG, durant una temporada, però també dormint a Manresa. Després vaig entrar a l'UPC a Barcelona, vaig ser professor de l'Escola de Telecomunicacions, que és on havia estudiat jo, i quan hi va haver l'oportunitat de posar en marxa aquí una enginyeria tècnica de telecomunicació l'any 95, doncs vaig pensar dir que aquesta pot ser una aventura, de fet m'he embarcat en unes quantes aventures al llarg de la vida.
Pere, però no sé si ja de petit ja anaves cap a totes aquestes branques, no sé si o no. O què volia ser, perquè a vegades no, el que tens de petit i ets de gran no té res a veure.
No, doncs en el meu cas, el que sí, de molt petit, jo vaig tenir la sort de que tiets meus d'Alemanya eren aficionats a construir coses d'electrònica, i jo anava allà i veia que feien unes virgueries super interessants. És a dir, no sé, el meu tiet tenia allà un rellotge digital, diguem-ne, construït per ell, quan jo no se n'havia vist mai cap enlloc, i això em va cridar moltíssim l'atenció. I després aquí a Manresa, doncs, el meu pare també em va estimular, va dir, ostres, jo, total, aquí hi havia una gent que escoltava, es construïen uns receptors de ràdio, fent no sé què, no sé quantos, i em va comprar un llibre, i casualment, doncs, un veí meu tenia una botiga de reparació de ràdios i em va donar quatre trastos per construir una ràdio. Vaig tenir la sort o la mala sort de que la ràdio va funcionar, perquè llavors allò em va obrir els ulls. I ja de molt petit, diguem que l'electrònica i aquestes coses ens activaven, i després vaig voler anar a algun lloc on m'ensenyessin a tot aquests circuits que un veia les revistes i que els construïa i funcionaven, doncs entendre, diguem-ne, per què funcionaven. I per això vaig anar a estudiar després telecomunicació.
Ara has fet referència als tiets alemanys. La mare és...
La meva mare és alemanya, sí.
És alemanya. Com és això? És a dir, es van trobar aquí i eren aquí? O com va anar això?
Home, no, la història dels meus pares és molt curiosa. Ells es van conèixer escrivint-se en Esperanto, que és la llengua artificial internacional, doncs... que permet això, comunicar-se entre persones de tot el món. Ja era, és encara una eina molt bonica, diguem-ne, perquè iguala a tots els humans a l'hora de comunicar-se. Doncs ells van aprendre Esperanto pel seu compte. En aquell moment no hi havia llistes de distribució ni correus electrònics, però sí que a les revistes hi havia butlletins de persones que deien, jo vull escriure'm amb gent. I doncs, no sé, tant el meu pare com la meva mare s'escrivien amb molta gent d'Europa i doncs, bueno, es van començar a escriure, es van visitar i al final la meva mare va decidir
venir cap aquí.
Venir cap aquí.
Clar, llavors, tu parla, l'esperanto també...
Jo l'he pres de gran.
Tu l'has après de gran?
Sí, 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 de gran. De molt petitet, bueno, de fet, els inicis, clar, els meus pares parlaven esperanto entre ells, i després la meva mare doncs, va aprendre primer el castellà, diguem-hi, perquè li havia de ser més útil a nivell professional, després va aprendre el català. I jo a casa alguna mica n'havia sentit, però després de més gran, ara no sé quants anys deu fer, però amb la Covid ho vam deixar, diguem, aquí cal gravat, doncs els meus pares havien muntat un grupet, diguem-hi, per ensenyar esperanto a la gent, i vaig pensar, dic, ostres, doncs m'hi apuntaré, i vaig estar uns quants anys en aquest grup.
Clar, parles català, castellà, anglès...
L'alemany com a llengua materna. L'anglès m'ha estat fàcil d'aprendre'l i l'esperanto, que el tinc com una llengua així una mica més en plan romàntic.
Clar, llavors tots aquests... per l'alemany, parlar també doncs, no, l'anglès que dius que, no, que t'ha estat fàcil, també suposo que per la feina ha anat també
sí,
perfecte,
sí,
no?
Sí, 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 és una peça útil, diguem.
per treballar-hi. Estudies a Barcelona i de seguida ja te'n vas les primeres... És a dir, la primera feina ja és com a professor, que en parlàvem abans.
No, la primera feina va ser en un departament d'organització, diguem-li, de la fàbrica de motors de Terrassa que tenia l'AEG, que allà en aquell moment es plantejava, en aquell moment es parlava de xarxes locals tot just, els ordinadors es començaven a estar connectats, i en el departament d'organització doncs els va semblar que un enginyer de telecomunicacions doncs funcionaria. Però després vaig tenir el professor que em va dirigir el treball final de carrera, que es deia abans, el projecte final de carrera, el treball final de grau, doncs em va dir, ostres, tenim una vacant, hi ha un professor que se'n va de l'UPC, no voldries pas venir a substituir-lo. I va ser, ostres, allò de dir, ups... Perquè el professor que substituïa, de fet, era, als meus ulls i els de molts, diguem, el millor professor que havíem tingut durant els estudis. Un professor doncs, que bueno, va veure el seu futur limitat dintre de l'UPC i se'n va anar cap a Andalusia. I després, doncs, clar, el repte d'anar a substituir una peça així d'important va ser molt, molt, molt important. Però em van dir, bueno, prova-ho, escolta, també jo tenia molts dubtes sobre si seria capaç de fer-ho. I...
Ensenyar, en aquest cas, potser ensenyar la part de la docència.
La part de la docència, sí, perquè d'entrada, com a estudiant, no s'imagina fent aquesta feina, no? la feina d'ensenyar. Però després he descobert que sí, que m'agrada moltíssim.
I arribes aquí, dius, l'any 95, a Manresa.
A Manresa sí, però hi havia estat... El 90 vaig començar a Barcelona a donar classes de telecomunicacions a l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona, i el 95 doncs, vam posar en marxa els estudis d'enginyeria tècnica de telecomunicacions aquí a Manresa.
Clar, què ha significat també per l'UPC posar aquí, l'EPSEM, l'UPC de la capital del Baix, has posat en marxa doncs, aquest grau també?
Va ser un canvi, perquè de fet l'Escola de Manresa tenia estudis de la branca d'enginyeria civil, amb els de mines, diguem-ne, que van donar origen a l'escola, tenia estudis de la branca industrial, i era la primera vegada doncs, que es posaven en marxa estudis de la branca que ara s'anomena de les TIC, en general.
I per tant, tot coneixem, però que abans potser, molts ni sabíem què era les TIC.
Es parlava de telecos, diguem-hi, tampoc no era molt evident, diguem-hi, què era això, diguem, perquè són professions que a vegades costen més d'explicar, no? Sí. Un advocat tothom...
Sap el que fa, més o menys.
O si més no, ho ha vist a les pel·lícules, ha vist una feina als advocats a les pel·lícules, no? Doncs sí, va ser interessant perquè bueno, ara això va ser la llavor doncs, de la tercera pota, diguem-ne, dels estudis que es fan aquí a Manresa, i bueno, de fet és una pota doncs, important en el món actual.
Què ensenyes hores d'ara a l'UPC?
Què ensenyo hores d'ara?
Què fas?
Ostres, els estudis de telecomunicacions els vam acabar en algun moment i després vam engegar el 2010 l'enginyeria de sistemes TIC, i aquí jo hi he donat un munt d'assignatures, perquè aquest va ser un repte en el qual un grup de professors ens hi vam arremangar molt fort, i vam fer una proposta doncs, molt xula i molt integrada i tal, i com que es posava en marxa així gradualment de curs en curs, doncs jo la primera generació la vaig acompanyar bastant, eh? Però ara, en l'actualitat, estic donant assignatures de la part final del grau, que són les assignatures d'integració de coneixements. Diguem, allà on s'ajunten les diverses peces, han vist aquesta peça, han vist aquesta altra, i fa falta una miqueta la cola que les ajunta, doncs em dedico a això. Amb una assignatura que es diu Enginyeria de Sistemes, i una que es diu Integració de Sistemes, que també els noms són com molt...
Sobretot pels que venim de la part de lletres. Això ah, és...
Però sí, són assignatures boniques en les quals que tenen una part molt important basada, el 50% és un projecte, que desenvolupem també amb una assignatura prèvia en la qual jo també intervinc, que és Gestió i Organització de Projectes, en la qual, doncs, per exemple, ara aquest projecte el canviem cada 2 anys i ara doncs, estem començant doncs, amb una empresa que ens ha proposat un problema real doncs, per la, que li interessaria resoldre i l'hem proposat com a repte doncs, i serà el fil conductor ha estat el fil conductor de gestió i orientació de projectes i ara serà el fil conductor doncs, durant el quadrimestre que ve de la part pràctica d'enginyeria de sistemes i de la part pràctica doncs, l'altre quadrimestre d'integració. De manera que els estudiants fan 3 quadrimestres seguits treballant sobre un projecte real.
Ara parlaves l'empresa, ho deies abans, amb el nou projecte de la fàbrica, mm-hmm. Ara parlaves d'emprenedoria i ara parlaves d'empresa. Mm-hmm. Ara no s'entendria o no s'entén la universitat sense aquesta relació amb el món empresarial.
Correcte. De totes maneres, jo quan explicava, perquè ara ja no sóc el director, no? Però quan explicava a què ens dediquem, i a mi m'agrada dir que nosaltres ens dediquem a formar persones, no professionals. I per mi és un matís important, perquè són persones doncs, que tenen uns coneixements tecnològics i que els podran aprofitar, doncs, lògicament, la sortida natural és per l'empresa, però potser no només per això, també hi poden haver persones doncs, que ho vulguin doncs, per la seva vida professional, o millor anirà per una altra banda, o potser muntaran una ONG i no una empresa, no? Diguem, per tant, però sí, la sortida natural, òbviament, diguem, són les empreses i és amb elles amb les que col·laborem.
Ara deies, fins ara eres el director, fins fa molt poquet de director de l'APSEM, de l'UPC de Manresa. Com va anar? Perquè, malauradament, doncs, va morir doncs, Rosa, no? la Rosa Argelaguet. T'hi vas veure una mica abocat, en aquest cas, després. Com va anar tot això?
Bé, quan va morir la Rosa va ser un cop molt dur per l'escola, perquè ella va rellençar, l'escola havia passat una temporada doncs, que anava fent, però ostres, amb la Rosa va fer un salt endavant molt important, i ella estava en el segon mandat i també amb molta trempera per tirar endavant coses, i va ser un cop duríssim. Llavors en aquell moment doncs, va assumir, estava en plena Covid, també el José Miguel Jiménez, que és l'actual director, va assumir de manera temporal la direcció fins que es van convocar eleccions i llavors em vaig presentar. Em vaig sentir corresponsable. Jo en aquell moment era director del Departament d'Enginyeria Minera Industrial i TIC. Això també és una complicació que té la universitat, que s'estructura amb centres i departaments, però així, la major part del professorat de l'Escola de Manresa pertany a un departament, jo era el cap, tenia experiència de gestió i també em vaig sentir doncs, obligat, però també em feia il·lusió acceptar el repte. Va ser una miqueta com natural, potser doncs, que jo assumís la direcció.
Quin balanç en fas de tots aquests anys?
Bueno, en total han sigut 10 anys dedicats a la gestió, dels quals 6 com a director de departament i ara 4 com a director d'escola. Els 4 darrers de director d'escola han sigut molt, molt intensos, perquè un director de departament s'ocupa de la gestió de personal i poca cosa més. Un director d'escola, doncs, també depèn, si és una escola doncs, que està en mode estàndard, que està encarrilada i va fent, doncs la feina doncs, pot arribar a ser rutinària, no? Però durant aquest temps, hem fet coses, i això ha fet, ha donat feina, ha fet molta il·lusió, diguem-hi. Evidentment, engegar la fàbrica nova, diguem-hi, és un dels reptes, però també, doncs, també hem inaugurat el TecLab Manresa, que també és un projecte molt bonic, diguem-hi, per acostar la tecnologia a la ciutadania en tots els sentits, i que encara, encara li falta recorregut, fins i tot abans d'anar a fàbrica nova. Hem constituït el Consell Empresarial, que també, perdó, el Consell Assessor, diguem que té una branca empresarial i una branca institucional, i que això també és una cosa, doncs, que ja ens voltava pel cap, eh? I teníem un embrió a l'escola, però ara l'hem volgut enfortir, i penso que és un lligam molt important, doncs, amb la societat. Hem engegat un nou màster, en tenim un altre d'encarrilat, és a dir, s'han fet unes quantes coses que penso que, bueno, han millorat l'escola que tenim.
I amb tot això, perquè és clar, tot això ha de portar són un munt d'hores de feina. El Pere, jo vaig descobrir fa també fa uns quants anyets que fas escultura de ceràmica, Pere.
Faig escultura de ceràmica.
I això, perquè clar, no sé si té molt a veure amb l'enginyeria.
És una bona pregunta, és una bona pregunta. Jo l'enginyeria la veig com un procés creatiu. És a dir, l'enginyer és una persona que crea, i per tant, des d'aquest punt de vista, l'artista, doncs, també crea. I a mi dibuixar, per exemple, m'havia agradat molt des de molt petit, i feia... No, feia uns dibuixos rarets, diguem, o peculiars, diguem així, amb tinta i rotrings i coses d'aquestes.
Ui, el rotring, sí. Quin mal de cap, el rotring.
Doncs sí, allò per fer detalls fins. I fins i tot, en algun moment, quan jo feia cou, vaig pensar, Belles Arts o Telecos? Cuidado, eh?
Vull dir... En sèrio?
No va ser no va estar en els plats de la balança, perquè pensava, dir que has de menjar, i per tant, i com a artista, jo crec que les dificultats eren massa grans, i a part em tibava molt la part la que t'he explicat abans, però per tant, diguem-hi, un filet així en la línia artística, doncs, hi era. I després vaig conèixer la Montserrat Riu i el seu home, diguem-ne que el seu home feia escultures metàl·liques, amb metall, i ostres, m'havia cridat l'atenció. Jo li vaig parlar amb la Montse, perquè som veïns allà a Castellfollit, que tenim una segona residència allà, i ella va dir, prova a fer ceràmica, aquest estiu ja organitzo un curset de racó aquí a casa meva, que tinc un forn i tot això, prova, ho vaig provar, i des d'aleshores que no he parat, he descobert que el món de la ceràmica, de l'escultura ceràmica, doncs m'encanta, i ara porto, no sé, 25 anys potser, en tot cas més de 20, fent cosetes, i bueno, m'omple molt,
però... Clar, no sé si també és una altra manera de sortida també de tot aquest món, no? L'universitari, una manera també de relaxar.
Sí, sens dubte, diguem, és entrar al taller, començar a tocar, a tocar la matèria, i ostres, el cap es concentra en el aquí i l'ara, diguem-ne, del procés creatiu, i deixa fora totes les altres preocupacions i cabòries. Però a part del vessant terapèutic, diguem-ho així, és quelcom molt molt, bueno, molt intens i molt molt bonic, Jo no m'imagino sense poder fer ceràmica, Sempre estic encara pensant, ara faràs tal cosa i tal altra, i experimentaràs per aquesta banda i per l'altra, i provarem això i allò, i m'encanta molt, molt.
I escalar també.
I escalar, ostres, això també és una... Sí, de fet, és una cosa que em caracteritza, Vaig començar fent un curset d'escalada als 13 anys, i des d'aleshores que no ho he deixat de fer mai, Durant èpoques, potser mentre estudiava i tot això, i alguns anys després, doncs potser sortia menys sovint, però és una activitat que m'ha omplert molt. Vaig començar anant d'excursió amb el centre excursionista del Bages, que hi havia un grup de tres persones amb les seves parelles, doncs, que ens treien d'excursió. Vam començar a pujar a algun cim, després per aquí a Montserrat, i ostres, aquí aquest dia farem un ràpel, i ostres, que seria xulo pujar aquí. Ens vam apuntar a un curset d'escalada als 13 anys, i als 14, un altre company i jo, doncs, anàvem els dos sols a escalar a Montserrat, a la zona d'agulles, a pujar la nostra primera agulla, i des d'aleshores que no he parat. També és una experiència molt, molt bonica.
Contacte amb la natura, també, eh?
Contacte amb la natura, també un esport, un esport no competitiu, en què això també ho trobo especialment atractiu. Allà només, així, no és lluites amb tu, i les teves pors, i la dificultat, diguem-ne, de la roca, però és una prova que et poses tu amb tu mateix, vull dir, no necessàriament per ser més ràpid o més... i penso que això és molt, això omple molt, i el passar por i la meva tensió, doncs, també ajuda, doncs, també a forjar una miqueta la persona, vull dir que és una activitat que la trobo molt, 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 molt interessant.
Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. La idea, doncs, era conèixer la trajectòria del Pere, com és el Pere. Que vagi tot molt bé, a continuar treballant.
Moltes gràcies.
I fins la propera.
Moltes gràcies, fins la propera.
Adéu-siau.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factor Energia Comitat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagani.
Nosaltres ja ho saben, que en aquest hora de la Catalunya Central sempre ens guardem uns minutets per anar fins la 1 Manresa Futbol. Avui volem parlar de la càtedra de lideratge en valors i les entitats esportives de la ciutat que identificaran els valors inherents a la pràctica esportiva a Manresa. Primer de tot, saludem a la persona que avui entrevistarem, que és el Valentí Martín d'Espinosa. Ell és el director acadèmic de la càtedra de lideratge en valors. Primer de tot, la saludem. El saludem. Valentí, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Eli.
Com anem?
Molt bé, molt bé. Anar treballant com els bons.
Exacte. Fem 5 cèntims. Què és primer aquesta? Parlarem d'aquest tema de la pràctica esportiva, d'aquests valors, de les entitats esportives també de la ciutat. Què és, en grans trets, aquesta càtedra de lideratge en valors? Valentí.
Sí, les càtedres universitàries en conjunt el que són espais de coneixement. Són com petites universitats on es fa una mica de tot, no? Llavors, les càtedres el que intenten és aprofundir sobre un tema concret i intentar-se fer especialitzar-se i ser referent. I pot haver una càtedra de la sida, una càtedra de l'aigua, una càtedra de salut mental, i nosaltres ens va semblar que formalitzar un lloc on es pogués plantejar aspectes vinculats a l'àmbit del lideratge, perquè em sembla que des d'un punt de vista social, polític, econòmic, estem mancats de lideratges, però fer-ho amb una pàtina amb l'àmbit de valors, doncs ens donava un espai per poder treballar-ho de forma que fos referencial. Per tant, a dintre de la càtedra intentem desenvolupar projectes que tenen que veure amb divulgació, per tant, que arribin a tots els camps, projectes de formació, per exemple, aquesta setmana comencem un programa de llarga durada de lideratge en valors a l'àmbit salut i social, i també àmbits de recerca. Val a dir que aquesta càtedra de lideratge en valors, hi ha dues direccions acadèmiques, una de l'Antó Molló i l'altra de la doctora Riera, però que donen nom a aquesta càtedra amb el Pep Guardiola i el Manel Estiarte, que són les persones que ens van donar la possibilitat d'explicar tot el que ells també fan al món. Mm-hmm. Per tant, la càtedra treballa amb lideratge, treballa amb valors i bàsicament en quatre àmbits: l'àmbit salut, a l'àmbit empresa i a l'àmbit d'educació, que és on el campus Manresa ha anat treballant molt durant aquests últims anys, i a ningú se li escapa que també treballa a l'àmbit de l'esport, perquè el Pep Guardiola i el Manel Estiarte venen d'aquest camp. I aquí estem, treballant en aquesta línia.
Això es fa conjuntament també amb l'Ajuntament de Manresa, aquesta càtedra i en aquesta part d'esport i d'entitats esportives, Valentí?
Sí, la càtedra de per si és una càtedra universitària, el que passa que dintre de la línia de treball de l'àmbit esportiu hem plantejat conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa fer una primera activitat que té que veure amb la intentar definir una mica quins són els valors esportius que haurien de tenir les persones que fan la pràctica esportiva a la ciutat de Manresa. Això sorgeix a partir de la idea que el 2024 Manresa assumia la capital europea de l'esport, i ens semblava que des de la càtedra podríem aportar una mica de valor. Per tant, aquest projecte, efectivament, el fem conjuntament amb la regidoria d'esports de l'Ajuntament i amb la càtedra.
Com es farà això? És a dir, què és el que es farà a partir d'ara? En què consisteix aquest projecte? Com s'identificaran aquests valors? Què és el que fareu?
Sí, nosaltres el que vam presentar a final del mes de desembre a més de 20 entitats esportives amb la reunió ordinària que la regidoria fa conjuntament amb ells és plantejar que durant aquest 2025 faríem algunes activitats perquè entre tots plegats poguéssim definir una miqueta quins són els valors d'aquesta pràctica esportiva. Per tant, un dels primers objectius és definir els valors de la pràctica esportiva a nivell de la ciutat de Manresa i a partir d'aquí intentar definir també les bones pràctiques d'aquests valors esportius. Normalment els valors es defineixen de forma molt clar, però després el que costa és arribar a comportaments i a conductes, és a dir, com els nois i noies que fan esport a Manresa, doncs si parlem de que un dels valors és el respecte, com es poden prendre conductes respectuoses. Si parlem que el treball en equip és un valor, doncs com hem de ser capaços de treballar en equip. I això ho intentarem fer no des de la càtedra només, sinó amb la participació i amb un procés acompanyat de les persones vinculades als centres esportius. Mm. Per tant, jugadors i jugadores, directius o directives, o entrenadors i entrenadores diferents clubs. Això intentarem començar entre aquest mes, finals de mes de gener i mes de febrer, on mitjançant una convocatòria oberta per un format online demanarem als preparadors i als entrenadors o les persones vinculades als centres esportius quin creuen ells que són els valors inherents al lideratge en valors per la ciutat de Manresa. Un cop feta aquesta primera selecció, durant el mes de març fins al mes de maig, farem en principi 5 edicions de tallers col·laboratius als clubs esportius. Són unes edicions que pensem que poden assistir entre 20-25 persones, per tant al final tindrem el resultat de l'opinió de gairebé 100 persones que fan la pràctica esportiva a la ciutat de Manresa. I amb aquesta activitat col·laborativa intentaríem definir els 4-5 valors que entre tots ens hem posat d'acord que són els que haurien d'assumir les persones que fan pràctica esportiva a nivell de la ciutat. I per últim, acabaríem ja amb un treball més acadèmic i més de recerca i elaboraríem una publicació que nosaltres li definim com de guia de bones pràctiques del lideratge en valors pels centres esportius de la ciutat de Manresa. Aquesta guia intentaríem presentar-la a final del curs acadèmic, al mes de juliol, si és possible, amb una jornada d'integració on poguéssim explicar com s'ha elaborat el treball de forma col·laborativa, quins són els valors amb els que tots ens hem posat d'acord que haurien de ser, quines són les conductes i els comportaments que hauria de fer la persona que fa una pràctica esportiva i a partir d'aquí posar-ho en comú i en difusió, no només pels centres esportius de la ciutat, sinó per la pròpia ciutat de Manresa, i en aquest sentit l'Ajuntament té un paper importantíssim de difusió, no? Mm-hmm. Aquest seria una mica el calendari i la seqüència de les activitats que haurem de desenvolupar. En resum, que ens interessaria definir aquest concepte de valors per a la pràctica esportiva, però que ho defineixin les persones que realment ho fan.
Clar, estem parlant, Valentí, Manresa és una ciutat esportiva, té un munt d'entitats. És a dir, sí, algú pot pensar en bàsquet o en futbol, que són potser els que tothom, no?, que tothom primer ve al cap quan es pensa de futbol, però clar, tenim un gran nombre d'entitats esportives, sí, tenim futbol sala, la Giba, el judo, un gran, sí, munt, eh? És a dir, som una gran ciutat d'esport, som una ciutat, sí, d'esport.
Clar, som una ciutat d'esport, hi ha moltíssimes persones que practiquen esport i ho practiquen de forma, alguns de forma autònoma, eh? sense estar vinculat a cap centre esportiu, però a ningú se li escapa que Manresa té una quantitat de persones que són capaces de cada setmana fer aquest tipus d'activitat, que penso que és important que com a ciutat puguem definir com ens volem relacionar, com ens volem comportar, quins són els valors prioritaris, no?, perquè això es vagi empapant també amb les generacions noves que s'incorporen a aquesta pràctica, no?
Important els valors a l'esport, és a dir, a vegades queden una mica desdibuixats per l'entorn, podríem dir-ho així, és a dir, segurament aquests nens i nenes o aquests joves que fan i practiquen esport a casa nostra, un l'esport porta molts valors, eh? El treball en equip, si és una, no? Sí. Si jugues, per exemple, en equip, representa l'esforç individual també per superar-te, però a vegades tots aquests valors es venen també, a vegades queden una mica enfosquits per tot el que envolta també a l'esport, en aquest cas quan vas als camps o quan vas, per exemple, doncs amb un pavelló, amb un camp de futbol, amb un pavelló de bàsquet, no? Que tot això a vegades aquests valors es perden i això és el que no es pot perdre, bàsicament.
Totalment, sí. Estic totalment d'acord, eh? Al final crec que no ens hauríem de quedar només amb intentar definir valors, no?, a l'àmbit esportiu, com aquests que dèiem abans, el respecte o la disciplina o la tolerància o el treball en equip o l'esperit de superació, no?, o la perseverància, però també la inclusió, l'equitat, no?, és que hi ha molts valors d'aquests, hauríem de ser capaços de definir 4 o 5 on tots estiguéssim d'acord que són els prioritaris, però no només definir-ho, sinó després de dir quines són les bones pràctiques que identifiquen aquests valors, no?, i que fos una miqueta com un acord entre totes les persones que fan esport de Manresa i entre tots plegats doncs incorporéssim aquest element dels valors, que no només són els que fan pràctica esportiva, sinó, ho deies molt bé, per exemple amb els esports col·lectius, les famílies tenen un paper importantíssim, no? Els amics, la gent que va a veure esport, no? Per tant, com fem que l'esport sigui més amable, si em permets una mica l'expressió, eh? Uh-huh. I això podem fer-ho de forma teòrica, i de fet està molt definit de forma teòrica, però nosaltres amb l'Ajuntament el que ens semblava és que teníem que donar un pas més i fer-ho de forma pràctica, és a dir, que els protagonistes d'aquesta definició ho fessin les persones que fan la pràctica esportiva.
És important també donar a conèixer, i sempre quan parlem amb la, i moltes vegades, quan parlem amb vosaltres amb la Manresa, és a dir, tot el que surt d'aquest àmbit universitari, que no seria només docent, i lectiu, sinó tota aquesta altra feina que feu com aquestes càtedres, Valentí.
Sí, clar, un dels elements nuclears de la càtedra nostra en concret és la divulgació. És a dir, és veritat que podem fer programes de formació de lideratge i que això arriba a un públic determinat que està a la pràctica professional i que li interessa aprofundir sobre temes de lideratge i especialment en valors, però les càtedres també treballen tot el tema de la divulgació, no? Per tant, intenta arribar a un públic majoritari perquè puguin ser capaços d'entendre certes coses, o, per exemple, en l'àmbit salut, la divulgació ens serveix per la promoció i l'educació per la salut, no? O com plantejar-se situacions determinades. Per tant, jo crec que és un element també que les universitats hem de portar, no? Aquesta transferència de coneixement que hi ha a les universitats i que s'ha d'impactar a l'àmbit social, no? I amb això estem també, sí.
Molta feina, eh, teniu? Perquè ja ho dèiem, som una ciutat amb moltes entitats esportives, eh?
Sí, sí, a més, jo crec que aquest model de treball que farem ara amb la pràctica esportiva, a nosaltres ens agradaria extrapolar-ho o a d'altres ciutats, no?, que també puguin tenir aquesta inquietud de definir el model de valors, perquè al final utilitzarem una metodologia que podrà ser escalable, no?, qualsevol altra ciutat, però també podria ser una metodologia que es podria aplicar a d'altres àmbits, eh?
Clar.
A l'àmbit educatiu o a l'àmbit empresarial o qualsevol àmbit, no? Per tant, jo crec que tenim molt recorregut, perquè crec que estaríem bàsicament d'acord que el tema de valors és un tema que és importantíssim, perquè no deixa de ser com ens relacionem, no?, unes persones amb les altres, no?
Avui nosaltres li agraïm molt amb el Valentí Martínez, ell, com hem explicat, és el director acadèmic d'aquesta càtedra de lideratge en valors, que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest hora a la Catalunya Central. Valentí, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer, i que tinguem un bon any, que encara estem en període
exacte.
De poder-ho desitjar, no?
Exacte, exacte, que vagi molt bé. Gràcies, Valentí, adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu, adéu, adéu. Adéu.
Hora L, Catalunya Central.
10 segons i la 1 del migdia. Acabem, tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets a les 12. Adéu-siau.
És la 1, a les 12 en Canàries. Mensaje del presidente del gobierno Pedro Sánchez a sus socios de la Unión Europea en las horas previas al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En unas jornadas sobre inteligencia artificial, Sánchez ha cargado contra lo que ha llamado tecnocasta y ha pedido a Europa que se rebele. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. Llamamiento de Sánchez a defender la democracia frente a esa tecnocasta, ha dicho que quiere controlar el debate público y la acción gubernamental.
Lo voy a decir en menos de 280 caracteres. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia.
Frente a los riesgos de la inteligencia artificial en este contexto, Sánchez ha defendido la necesidad de usarla y desarrollarla. Bien anunciado que ya está a disposición los primeros modelos públicos de inteligencia artificial en español y una nueva inversión de 150 millones de euros para potenciar su integración en las empresas.
Desde Bruselas hasta ahora la comisión se limita a confirmar que no ha habido todavía ningún contacto entre la presidenta Ursula von der Leyen y Trump. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, cuéntanos.
Sí, no ha habido ningún contacto en los últimos días y no hay cerrada ninguna reunión en la agenda entre ambos mandatarios.